ara que sentíem aquesta música tan, tan, tan absolutament caníbal, és ideal! Arriba el món caníbal de Paula Molés. Ja sabeu que els dissabtes a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio, la Paula Molés obre el seu restaurant caníbal a Berlín. Aquí sona molt de Tòquio, perquè aquesta
sí,
és una música
és
una mica Kira, per entendre's. Paula, benvinguda.
Què tal, Àlex?
És el moment de parlar d'aquestes receptes i aquestes històries de cuina que al cinema també li agraden molt i li funcionen de conya,
I
oi?
I tant, li funcionen molt bé. A més, aquí hem parlat de clàssics, de no tan clàssics, de coses més noves. Mm. Però avui, home, jo crec que podríem dir que parlem d'un clàssic, no? A més, esteu una mica amb allò ressaca d'Oscars,
sí,
podríem dir,
sí,
no?
Sí.
I parlem d'una pel·lícula que va guanyar l'any 1987
sí.
l'Oscar a millor pel·lícula estrangera. Parlem del Festí de Babet.
Dinamarca!
Dinamarca,
per
sí.
Per cert, del 87 fa molts anys. És
fa
absolutament
anys.
Clàssica. Sí, sí. Tothom l'ha vista, eh?
Del danès Gabriel Axel, que per molts va ser allò, un punt d'inflexió amb el cinema gastronòmic que a nosaltres ens agrada per moltes coses, però sobretot podríem dir que ens agrada perquè està protagonitzada per una dona.
Uh-huh.
Una dona que cuina, ja veurem que ho fa molt bé, una dona forta, que es diu Babet, protagonitzada per Stefano Dran, que em sembla que vas tenir el plaer d'entrevistar Sant
Pobreta.
Sebastià.
Pobreta, sí.
És encantadora, com
fa
sembla.
Fa 6 anys o 7 anys la vaig entrevistar al Festival de Sant Sebastià. Vam parlar del Festí de Babet.
De Babet, sí.
Tenia un gran record de Gabriel Axel de la pel·lícula i de Karl Lagerfeld.
Ah, que li va dissenyar el vestit.
Li va dissenyar el vestit
només
que porta.
Només a ella.
Vestit d'allò de segle XIX, pesat i tot això. Va fer que fos molt lleuger i semblava pesat.
Sí, sí. Sí. Va, però parlem de la història darrere
Endavant.
Del Festí de Babet. Sents aquesta música...
Sí, nòrdica, nòrdica.
Nòrdica, o sòrdida, gairebé tancada, no?
Mea culpa, mea culpa.
Sí, sí, sí. Clar, ens hem de traslladar una mica enrere, eh? Hem d'anar a l'any 1876, hem d'anar a Dinamarca, però clar, no una Dinamarca qualsevol, no estem a la capital, sinó que a sobre ens hem d'anar a Jutlàndia.
O sigui, un poble és, total.
Exacte.
És d'on era el Gabriel Axel.
Mira, veus? Mm-hmm. A la costa del Mar del Nord, no? Sí. Una societat tancada, molt religiosa, on sí. hi ha dues germanes, la Martina i la Filipa, que són les filles d'un pastor protestant.
Com Berman, tots luterans i fa un fred que pela.
Exacte, sí. Doncs ja ho estàs dient tu bé. I clar, nosaltres que ens ocupem de les coses del menjar, què ha de menjar aquesta gent que té una vida tan austera?
Arengada.
Doncs això, o sigui, pa de cervesa, un
sí.
peix que el salen i el sequen allà,
sí.
i sopa de peix. I per veure què beuen? Vinga, va, que ja quasi que ho saps.
Doncs no sé,
aigua
i freda, i glaçons.
Aigua, re de vi, és una
no,
cosa avorridíssima.
És pecat mortal.
És una cosa avorridíssima.
Sí.
Bé, a sobre, pobretes que mengen així de malament, doncs són orfes, perquè hem d'imaginar que aquest pastor ja ha mort. I solteres, perquè sí que neix una mica l'amor, no? Sobretot una, la Filipa, amb un famós tenor. Però bé, la cosa no acaba de fructificar. Però curiosament, aquest famós tenor... contacta amb elles i els hi recomana o els hi parla d'una tal Babet.
Y cuando pienso en mí mismo, viejo, célibe y canoso, olvidado de quienes antes me aplaudían y me adulaban, entonces siento que fue usted quien eligió el lado bueno de la vida. ¿Qué es la fama? La tumba nos espera a todos. Ah, Babet sabe cocinar.
I has vist com acaba, eh? Per cert, no, diu la carta, Babet sap cuinar,
sí, perquè,
molt, molt important.
Però perquè no ve de Dinamarca, ni de Copenhagen, ni
no.
res de tot això.
Babet és una refugiada francesa.
Parlant de refugiats, en aquella època també...
Sí, sí, que el seu marit i el seu fill han sigut assassinats, que fuig aquesta guerra franco-prussiana, que arriba a Dinamarca i la Martina i la Filipa ja han vist que menjàvem com menjaven, evidentment no sabien cuinar. I què li diuen? Babet ja la tenim aquí, eh? Ja
sí,
la
sí.
tenim a Jutlàndia. I què li diuen les germanes? Doncs això.
Senyora, tememos no poder satisfacer su servicio. Carecemos de los ingresos suficientes que nos permitan tener a nuestro servicio una criada con experiencia.
Pero yo solo quiero trabajar. Trabajaré gratis. Si ustedes no me toman a su servicio, solo me queda la muerte.
Imagina't.
Una mica de gràcia, però això és allò que diu, no pots oferir-te a treballar clar. Sense cobrar, això és un mal exemple i és una competència deslleial amb altres persones que sí que volen diners, no?
Sí, sí, però unes germanes tan caritatives, la pobra sí. Babet, que els diu o m'agafen o em moro, literalment, doncs li diuen, va, queda't aquí. I què fa Babet? Doncs, bueno, cuinar el que elles cuinaven. Elles li ensenyen, miri, aquí mengem això, mengem aquesta sopa de peix i ho fem així. Clar, a ella ja se li veuen uns tocs una mica diferents, no? La veiem a vegades collir algunes herbes dels voltants, no? Va comprar alguna patateta, alguna cansalada, no? I llavors aquella sopa de peix tan avorrida...
Té una mica de substància.
Ja té una mica de substància, no? Cada migdia els hi portaven la sopa als pobres. I clar, els pobres comencen a notar uns sabors i unes coses extraordinàries. I tot va més o menys bé fins que un dia tot canvia.
Me gustaría preparar por mi cuenta la cena del cumpleaños del pastor.
Pero, querida Babet, no era nuestra intención en absoluto dar una cena. Mi hermana y yo habíamos pensado en una comida modesta y ofrecer después una taza de café.
Ya sabes, Babet, que nunca hemos ofrecido otra cosa a nuestros huéspedes.
Quisiera preparar una comida francesa. Por favor, por una vez, una auténtica comida francesa.
Una autèntica comida francesa sona pantagruèlic, caríssim i perillós per la digestió.
Caríssim, i molta gent es deu preguntar i qui ho pagava tot això?
Oh,
però
esclar.
Clar, és que la Babet té aquesta idea extraordinària perquè li ha tocat la loteria. Un germà que sempre li comprava el mateix número a París, doncs resulta que li toca la loteria. I llavors arriba aquest gran moment que qui no hagi vist el festí de Babet l'ha de veure, que arriba totes aquestes matèries primeres extraordinàries de França, perquè Babet va a França per encarregar tot el que necessita per aquest sopar, però clar, no només el menjar, és a dir, vaixella de Limoges.
Clar, però, home, a veure, la mise en scène és molt important. Un menjar francès així no es pot menjar en un plat de fang.
Copes i gots de cristall. Sí. Arriba una immensa, clar, arriba ella i tot el poble està allà, que això no ho havíem vist mai, una immensa tortuga, fa sopa de tortuga.
Jo recordo unes ostres també i unes coses així com molt...
Ostres, gallines, vedelles, xampany...
Tu creus que aquestes hores m'estàs fent una gana que em moro?
És que la gana no sap mai quan pot venir, a la matinada també pot aparèixer.
Tindràs una ostreta per aquí amagada, no?
No, per cert, per curiositat, Karen Blixen, que és la persona que va escriure el llibre amb el qual està inspirat aquesta pel·lícula, que menjava molt frugalment, una senyora molt primeta i tal, prenia amfetamines en l'últim període de la seva vida per obtenir energia, no? I llavors es diu que ella recordava els seus èxtasis de menjar a Kènia quan ella estava a l'Àfrica i que això li va inspirar per escriure el festí de Babet. Va morir amb 77 anys, Karen Blixen, 31 quilos.
Sí, home, això clar, avui dia té un nom,
La causa oficial de la mort, quina era? Desnutrició.
Oh, esclar.
Desnutrició.
Però a veure, què és això d'amfetamines? Un brou de l'àvia és el que s'ha de prendre, que és el que deia la meva àvia. Un brou amb ou i una mica de conyac, i ben calent.
Babet, per això, era cuinera d'un restaurant famós que es deia Le Café Anglais. Això
sí,
ho veiem,
a París.
A París, això ho veiem. Clar, hem d'imaginar l'època de Coffier, Estem a finals del segle XIX, quan a Jutlàndia feien aquella sopa de peix, però clar, a França era l'època dels grans grans hotels, no?
Ja ens has posat Mozart, quina meravella.
Sí, bé. Escolta, però hem de fer una recepta o no?
Sí, una de les receptes d'ella, potser, o una recepta...
Sí, l'adaptarem una miqueta, però va, fem alguna cosa semblant.
A veure, què has triat?
Jo no sóc Babet,
no?
Tu suposo que tampoc.
Però com Stefano Duran tens un punt pèl roig.
Sí que és veritat, he vist fotos de Stefano Duran ja crescudeta.
Sí, un pèl i la careta molt,
sí,
molt bé conservada, molt blanqueta. Molt...
Però bé, hi ha una cosa que fa Stefano Duran en aquest menú. No anirem a reproduir els plats més complexes perquè no podem i a més no ens agrada explicar receptes complicades per la ràdio, però fa una amanida. Fa una amanida d'endívies i anous.
Sí.
I clar, jo cada nit religiosament em preparo una amanida i sempre tinc endívies. Llavors he pensat, home, doncs farem una amanida d'endívies amb una vinagreta francesa, que és una cosa molt simple però extraordinàriament bona.
Jo m'ho faig també, però potser la manera de fer i de barrejar els ingredients...
Bueno, tenim unes endívies.
Ensenya'm!
Tenim unes endívies que hem de separar les fulles, les hem de rentar, hem de posar unes anous, que jo sempre recomano, per cert, ara, si comprem anous ara, són de temporada. vegada, són les nostres, són les de Lleida, les de les Terres de l'Ebre, eh? No de Califòrnia, les nostres. Bé, endívies, en ous que haurem torrat una miqueta amb una paella i que les afegirem a les endívies
senceres
un poc...
o una mica esmicolades?
Bueno, una miqueta esmicolades, no? Amb quarts o alguna cosa així. Llavors, important, vinagreta francesa, és a dir, oli d'oliva, verge extra, vinagre de vi blanc, sal, pebre blanc i mostassa.
Blanc?
Sí.
Ah, sí?
Sí, és molt més fi, més delicat.
Jo posava el de sempre.
Bueno, doncs prova-ho amb blanc, és com el peix, el peix a la planxa. Jo li poso pebre blanc, mira, xurrades, i amb la carn pebre negre.
I si tinc al costat, per què no t'exploto més? I
clar, m'has de preguntar. Bé, i la mostassa de Dijon. Amanim i remenem. La clau d'una amanida, o sigui, Albert, el cruixent, que ja el tenim amb la nou, l'amaniment, és a dir, que estigui ben amanit i a mi m'ha de disculpar Babet, Blixen i tota la trup, però jo crec que li hem de posar una coseta més, que és el làctic. Un element làctic per mi és imprescindible.
Això és molt francès, això de posar làctics per tot arreu. Clar, cremes de llet, cremes de llet i tot això.
De tenir un antepassat
francès. I com el poses aquí?
Jo posaria amb les endívies fantàstic un formatge blau.
Ah, això sí!
Clar!
Ah, això sí! No pensar que em foties un iogurt.
No, clar, l'element làctic pot ser un formatge... un roquefort francès,
un bleu,
escolta, o si voleu fer la connexió danesa, li fiquem una Barty, que també és fantàstic.
Un bleu d'Auvergne, una Barty, bueno, algun blau català també serviria, no?
I un blau català, o un de cabra, bo català, fantàstic.
I això després, al final, així, plip-plip per sobre.
Exacte. I l'endívia primer ben amanida, eh? Sí. Amb les anous, tot ben rentadet.
L'amanit,
sí.
El fem a part, no? Ben barrejat. I llavors, no allò de tirar primer l'oli... No. Primer ben remenat a part, el fotem per damunt de les amanides i les anous, i al final deixem nevar allò,
Saps, Àlex, que ja t'estic veient.
A més que Dinamarca neva molt.
Ei, per cert, saps que el Festí de Babet és la pel·lícula preferida del Papa Francesc?
Ah, no.
T'ho juro, ho ha dit en un parell d'ocasions i ho va deixar escrit.
Argentino Sibarita!
No, diu que això de provocar el deleite i la felicitat als altres mentre us cuina és fantàstic. Per això, visca
doncs,
el Festí de Babet.
Li comprem la recepta, compreu la pel·lícula, feu la prova i potser us atrevireu a fer algun plat més dels que prepara Babet a la pel·lícula. Prepareu butxaca, eh? Però...
Home, i tant. Sí,
d'aquí unes 4 setmanes torna la Paula Molés. Jo tinc unes ganes caníbals de menjar-me un altre espai de cuina i cinema.
Bona nit! Fins la propera!